Molt bon dia a tothom. Encetem avui el programa amb el nou any que esperem que hagi començat força bé per a tots. Estem dins el programa La Finestra amb temes de psicologia, amb el Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I la que us parla, la Montse Rofes. El programa passat vam dedicar-lo a la primera infància i del seu primer contacte amb l'escola. El tema d'avui que tractarem serà la segona infància, que comprenen les edats entre uns 4 i 5 anys, i que és una edat que per si mateix és molt conflictiva per als pares, i si més no, intentarem explicar les possibles solucions a diversos problemes. Comencem, doncs, si et sembla,
Sí, quan vulguis.
A veure, primera qüestió. A veure, hi ha nens que a aquesta edat els irrita si alguna de les seves joguines hi veuen un petit defecte. Llavors ja no el volen i el trenquen. És una manera d'alliberar-se de les seves tensions o més aviat és una pura rabieta que diem?
Pues a veure, no, d'entrada, si un nen, perquè una de les seves joguines té una rascada o algo trencat, però que no dificulta, diguéssim, o que no impideix, més que no dificulta, que no impideix que es pugui jugar amb aquella joguina, pues, una mica et dona pistes de que aquest nen pot tindre pues, una baixa, diguéssim, tolerància a la frustració, no? I que d'alguna manera pues, tot ha d'encaixar segons una mica amb aquesta idea del perfeccionisme i que les coses pues, han de ser d'aquella manera determinada. Un nen d'aquesta edat que, diguéssim, toleri malament o no, o a partir de que una de les seves joguines pues, té una rascada o una trencada, jo diria més aviat que, bueno, que és, sí que en un moment donat pot ser una qüestió d'alliberar una tensió, pues, trencant un joguet, però que aquest alliberar aquesta tensió trencant un joguet és independent, diguéssim, a que aquell joguet pugui tindre una rascada o qualsevol defecte, no? Llavors podria ser més aviat una rabieta, però clar, una rabieta que el que mostra una mica és aquesta, des del meu punt de vista, aquesta intolerància, diguéssim, o aquesta poca tolerància a la frustració, no?
Uh-huh. A veure, els pares i els nens quan estan en aquesta edat consideren que el que aprenen a l'escola és només treball d'allí. Per això molts es neguen a desenvolupar-lo a casa. Se'ls ha d'explicar que el treball a l'escola té una continuïtat a casa, què et sembla a tu?
Sí, per suposat que un nen... Bueno, a veure, els nens que van a l'escola, quan arriben a casa han de tindre, a partir de certa edat, han de fer un treball a casa. Llavors aquí, des del meu punt de vista, hi ha diverses consideracions, es poden fer diverses consideracions, no? Per suposat que hi ha una continuïtat, per suposat que els pares han de fer un seguiment perquè el nen continuï treballant a casa o faci els deures a casa seva, i això per una part. Per l'altra part, jo diria que el que tampoc no cal, no?, és arribar a l'altre extrem, en el sentit de que aquest seguiment sigui de tal manera que el nen només fa els deures si la mare, que la majoria dels casos és la mare, o el pare o l'adult, no?, de referència, està tot el rato present allà amb ell i al costat d'ell. Jo crec que arribar a aquest extrem tampoc no és positiu, no? Llavors, des del meu punt de vista, torno a dir, no?, que el que cal és fer un seguiment per part dels pares. Una cosa important és que, clar, un nen que ha de fer els deures o els exercicis que li han manat a l'escola i ho ha de fer en un espai on està, doncs, per exemple, la tele encesa o la ràdio, o difícilment aquest nen podrà estar concentrat per fer els deures que li toquen. Per tant, el que vull dir amb això és que al nen li cal un espai que hi hagi un ordre, que hi hagi un silenci, que afavoreixi a que el nen pugui estar concentrat i faci els deures que ha de fer. Uh-huh. I els pares, evidentment, hi han d'estar implicats, clar, però no hiperpresents, no? Perquè, clar, si no, al final s'acostumen a que només fan les coses si hi ha algú vigilant contínuament, no? I això és caure a l'altre extrem, no?
Ja. Què en penses de les hores i els programes que veuen a la tele aquesta edat dels 4 o 5 anys? Li hem de donar un límit?
No sé si entenc massa bé la pregunta. O sigui, clar, hi ha programes?
Sí, bueno, hi ha programes pels crios d'aquesta edat.
O sigui, els programes...
Si els veuen molt...
Refereixes al número d'hores...
Sí, al temps que estan davant de la tele. Clar. Avui en dia... perquè el crio no molesti o perquè, sí. Perquè s'entretingui, el deixen la tele enxufada i el crio venga.
I el crio traguen... enxufat a la tele, no?
Sí, exacte.
No. Pues, bueno, tornem al mateix. No? Jo des del meu punt de vista crec que sí, que cal
limitar-li,
ordenar, no?
Una mica.
I que si el nen hi ha un programa o hi ha una sèrie de programes que els... que a més els pares poden considerar que són pues, adequats pels nens, no? I que passen una bona estona, pues, perquè no que vegin aquests programes. No? Una altra cosa és això que tu dius, no? que sigui el recurs per a tindre el nen enxufat en algun lloc i allí calmat i que pues, no molesti per casa. Llavors això ja és un altre tema. No?
Sí, sí, és difícil.
Cal ordenar. Jo crec que sí, que cal ordenar una mica. I bueno, hi ha estudis sobre això i nens que miren, o tant nens com gent adulta, no? Està enxufat moltes hores a la tele, porta...
És perjudicial.
Té conseqüències, vaja. Té conseqüències, sí.
A vegades ens sorprenen que, els pares, que el mestre els diu que a l'escola el seu fill se comporta la mar de bé, i en canvi, quan arriba a casa es comporta tot el contrari, que la mare se desespera perquè diu, ostres... A col·legi me diuen que et portes fantàstic i a casa, escolta...
Sí, i...
Què és degut aquest canvi?
Bueno, tampoc no... A veure, d'entrada tampoc penso que sigui una cosa anormal, no? És a dir, moltes vegades els nens fan coses... o nens que a casa se'ls considera molt maleducats, que no tenen respecte a res, resulta que quan estan fora de casa doncs són canalla molt educada, que saben perfectament fins on poden arribar. No? Llavors, això, concretament això que tu dius, no? Que hi ha aquesta discrepància entre el bé que es porten a l'escola i el malament que es porten a l'escola, doncs hi poden haver diferents factors. No? Però bueno, a mi el que se m'acut ara, que penso que, i que penso que pot ser... que tingui un cert pes, doncs és que podria passar a ser una qüestió d'aquestes, de que el nen es porta malament a casa perquè així d'aquesta manera doncs rep una atenció que potser de l'altra manera no la rebria. No? Llavors doncs, bueno, s'acaba convertint en una espècie de costum, d'hàbit, a partir del moment que si el nen doncs, munta la pataleta o si el nen doncs, està... Pues, bueno, tenint un funcionament pues, això que crida l'atenció, pues, sap que d'aquesta manera l'adult, pare, la mare, l'avi, pues, estarà per ell. No? Llavors, pot ser el que també cal veure, des del meu punt de vista, el que crec que també caldria aquí analitzar quan passa això és una mica la dinàmica familiar, no? És a dir, com és que passa això, és a dir, que l'adult també s'interrogui, no? Del per què el nen fa això, perquè no és només una qüestió del nen, que també pot ser que independentment del que faci el pare o la mare, doncs hi ha crios que són més moguts, més entremaliats i que necessiten doncs, més atenció, no? Però per lo normal no és així, llavors crec que el pare, els pares també cal que s'interroguin, no? Sobre què passa aquí, per què el nen fa això, no?
Mm-hmm. Quan el nostre fill no s'entén amb algun xiquet, que això sol passar diari, cal donar-li importància que el nostre fill es pegui, es baralli, quasi sempre és amb el mateix, si fa o no fa. Que és que se'ls agafen mania amb algun o... Clar, o això depèn de...
També depèn de com sigui aquesta diguéssim,
aquesta
baralla, aquesta discussió. Si és una baralla amb una certa agressivitat i amb una certa desmesura pues, potser, i recurrent, pues, potser sí que cal, no potser no, cal prestar-hi atenció i a veure què és el que està passant aquí. No? Però si és una cosa pues, que esporàdica, que això és, diguéssim, aquestes controvèrsies o aquestes coses entre els crios són normals i penso que posar-s'hi excessivament també no, penso que no, fora, no és massa adequat, no? Crec que els nens han de resoldre les seves situacions, saber resoldre els seus conflictes. I si ara, clar, el que no pot ser tampoc és que el pare o la mare estigui ausent, no? I que no sàpiga absolutament res del seu fill, del que li passa al seu fill, de les baralles que pugui tindre el seu fill, de les discussions, de les amistats que té, en fi, no? Llavors, si hi ha aquesta continuïtat de relació entre pare i fill, quan el fill té un problema d'aquest tipus, pues un pot calibrar si intervé o no intervé, no?
I a vegades es posen a plorar pels motius més insignificants, que dius, ostres, ja, sí. El crió, a veure, per això plores, i no, i, però si no és res, però amb ells li donen més importància.
Mm-hmm. Sí.
I mos ha de preocupar això, els pares.
A veure, si el nen o la nena, no? Tornem a lo mateix, o sigui, si això és recurrent, que de seguit està i cada dia està angoixat i plora i no saps massa bé per què, pues, sí que pot ser cal que preocupar-se, no? Però bueno, aquesta l'habilitat, diguéssim, afectiva és normal també amb aquesta edat, no? I en un moment donat, pues, jo que sé, quan estan molt cansats, en fi, totes aquestes coses que els qui són pares, no? Ho saben perfectament, que hi ha aquests canvis, sí, que poden vindre donats, pues, pel cansament, perquè fa moltes hores que no estan a casa, en fi, perquè tenen gana, perquè no saben el que els hi passa, hi ha molts motius.
Clar, molt.
Llavors, jo penso que aquí la família s'ha de preocupar si això és una cosa que es manté en el temps, que aquest nen o aquesta nena sovint plora sense que hi hagi un motiu, no? O un motiu aparent, almenys un motiu aparent, perquè de motiu segur que n'hi ha. Doncs si això, torno a dir, no? Si això és recurrent, doncs sí que cal estar, veure què passa, i sí, demanar ajuda si és necessari.
Cal estar al tanto, vaja.
Sí.
A aquesta edat, 4-5 anys parlem, tendeix a exagerar el seu estat d'ànim. D'una manera inesperada pot explotar amb actituds revoltoses. A què penses que és degut, això? Que creus que pot ser això? D'aquesta manera que a vegades, sense més ni més, explota, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, pot ser degut a que el nen... Clar, això també caldria veure-ho per poder donar una resposta més afinada, diguéssim, el cas en si, no? Però bueno, un nen que explota, pues, de cop i volta explota, pues, vés a saber si aquest nen, pues, durant moltes hores no ha estat o no ha hagut d'estar, doncs, havent d'aguantar una situació que li provoca, pues, angoixa, que li provoca ràbia, que li per gelosia, en fi, poden haver diferents motius que un nen exploti i de cop i volta, pues, munti una pataleta, no? Tornar una altra vegada, tornar a dir el mateix, no? Si això és puntual, pues no passa res, vull dir, és normal, sí, no? Que els nens ho facin. Ara, si no, pues, clar, no, llavors cal veure què.
Edat de 4-5 anys, l'estat emocional del nen sol estar, pues, a flor de pell davant de qualsevol crit, sobretot el de la mare, no sé per què el tenen molt... Bueno, hi ha excepcions, no? Però la majoria de les vegades hi tenen respecte, un crit donat de la pare o de la mare. Amb aquest crit el fa canviar d'expressió.
La mare normalment, però no creus que té un paper més d'aquest amor incondicional que,
sí, és, però
que és no que... posa tant els límits, o posa uns límits que són com a més flexibles. En canvi, el pare sí que intervé, pues, bueno, en aquell
és
moment, que és l'última paraula.
És, no? Més autoritari, sí.
I aquesta última paraula, sí, és quan el nen ja diu, bueno, fins aquí he arribat. Normalment sol passar, o diguéssim, aquest podríem dir que és la fotografia o el patró comú, no? Com tu dius, doncs, bueno, hi ha casos que no és així i que no és el pare qui exerceix aquesta funció, sinó que és la mare. Però en tot cas, perdona que no t'he deixat acabar.
Sí, bueno, no, és el canvi, fa canviar d'expressió, i això, segons segons quins pares se n'aprofiten d'aquest estat del, del crió.
Se n'aprofiten?
Se n'aprofiten de dir, bueno, ara com que l'he fet posar a ratlla, la cosa va sèria, doncs, bueno, ara el xiquet em creurà... I
home, sí, sí.
Se'n poden aprofitar d'aquest estat de...
Des del meu punt de vista, aprofitar de la... que un adult s'aprofiti de l'autoritat que exerceix sobre el seu fill és, bueno... A mi no em sembla correcte, no? L'adult ha d'exercir una autoritat, ha d'exercir uns límits, ha de donar amor al nen, no?
Sí.
I, però el que no pot ser que sigui d'una manera dèspota, no? D'una manera que, bueno, com que jo sé que exerceixo un control sobre el meu nen i a la mínima cosa que li digui o amb una mínima mirada, doncs ja el tinc clavat, doncs, potser no és aquesta... És a dir, i que l'adult en faci un ús, no? Conscient, doncs és una mica pervers des del meu punt de vista.
Però n'hi ha, eh?
Sí,
n'hi
claro.
N'hi ha, Joan, avui en dia.
Sí.
Ojo.
Però bueno, jo crec que és criticable, a veure, no es tracta de lliçonar ningú, perquè no sé, amb la criança dels fills, cadascú se sap el seu i ha d'anar, diguéssim, una mica mediant amb tot el que es troba, no? I l'ideal de pare perfecte, pues és això, és un ideal. Però exercir excessivament l'autoritat sobre un nen és, des del meu punt de vista, una barbaritat i bastant perversa.
És que avui en dia anem d'aquestes maneres, eh?
Vull dir... En acabat també podem fer cap a l'altre extrem de que, o, que hi ha nens, que això també està passant molt, que són uns petits, pues, dictadors, no?
Sí,
que...
això també.
Són ells els que porten, diguéssim, de corcoll els pares. I
porten
els qui...
la batuta.
Sí, porten la batuta, no?
Ja. I ara, per acabar, anem als gels, als cels,
sí.
Celos, uh-huh. d'algun germà seu.
Sí.
Sigui de gran a petit o de petit a gran. Uh-huh. El pot afectar, més o menys, en mesura, segons l'actitud dels pares?
Sí. Depèn... Sí, esclar. Ja, l'actitud dels pares... A veure, que un nen, per exemple, normalment, això sol ser, no? Si fem així una fotografia, diguéssim, sol ser que quan una família que té un, ja té un fill i neix el segon fill, pues, el primer fill, no? És el príncep destronat i pot tindre, pues, els seus cels, no? I això és normal. I inclús, és que la gelosia és normal i natural, perquè a última hora el que t'està dient és que aquell nen té capacitat d'estimar, no? I se sent gelós perquè resulta que ara de compartir, pues, tot aquell temps que tenia, que la seva mare li dedicava amb ell, l'haurà de repartir, no? Llavors, això és una part. L'altra part que tu dius, no? Que si els pares poden incidir amb l'augment d'aquesta gelosia i que a partir d'aquí es faci una gelosia complicada i problemàtica, pues, sí, clar que pot ser, i en tot cas, pues, cal vigilar-ho, això. I llavors, la gelosia és una etapa transitòria, diguéssim, acaba marxant, acaba desapareixent, i això també és una cosa que està molt estudiada i així es veu. I si no es dona això, sí. Si aquesta gelosia no acaba desapareixent, és que allí hi ha factors que l'estan mantenint, aquella gelosia.
Llavors, ja,
i és aquí quan l'adult pot tindre
un paper. Una cosa patològica,
pot
ser.
Una cosa,
o sigui, sí, perquè hi ha
sí
germans
que
des de petits ja des d'estar grans, sempre hi han sentit gels d'aquest.
Sí.
Pels motius que siguin,
sí,
no? Però vull dir, ja és una cosa ja...
Quan,
malaltisa.
Sí. Jo diria que un nen que té capacitat d'expressar que està gelós del seu germà, aquesta gelosia no es farà patològica, perquè el nen és conscient d'aquesta gelosia, els pares la poden ajudar, a elaborar aquesta gelosia i a no contribuir a l'augment de la gelosia, però si el nen no expressa, la família no permet l'expressió de la gelosia, això s'acaba convertint... Bueno, el nen acaba reprimint i acaba, d'alguna manera,
sí, sí.
Pues, no sabent què és el que li passa, no? i aquesta gelosia queda encoberta i a partir d'aquí sí que es pot fer cap, doncs, bueno, una mica en aquesta situació que tu dius, no? Que tenen 20 anys i encara estan gelosos els uns dels altres perquè potser no ho han pogut expressar mai, no?
Vale, pues molt bé. Joan, aquí ho deixem.
Pues fins si el sembla? Proper dia i tant.
Vinga,
que sí.
Vinga, i acaba aquí el nostre programa, que es repetirà el pròxim diumenge a les 6 de la tarda i el dimecres a les 8 de la tarda. Esperem que l'hagueu disfrutat i us invitem a participar-hi. Els telèfons de contacte on podeu deixar els vostres missatges és el 977 83 00 44 i el 977 83 11 35. Així com també podeu fer arribar les vostres opinions a la web de radiofalset.net. I ara passem, com sempre, amb el Jordi Perelló i les notícies d'actualitat amb l'informatiu de cada dissabte. Fins la pròxima. Sorprenent, 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 sorprenent